altres temes, parlem amb Domingo Valiente, director executiu de la Fundació Dieta Mediterrània. Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, tornem a ser una setmana més a la veu dels animals i de la natura. Començarem programa, com ja és habitual, repassant les notícies més importants de la setmana. Al Sabies què? Parlarem de les formigues i a l'espai de l'entrevista parlarem amb les responsables de la residència Barcelona, una de les poques residències que accepten animals de companyia. Ho farem, això sí, acompanyats de la Carme Mende, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Per acabar el programa, escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i la Neus Aragonès ens presentarà un nou SOS Adopcions. Tot a punt per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Canadà permetrà la caça de 300.000 foques dins del seu territori durant la propera campanya. El govern justifica l'acció perquè la considera fonamental per la subsistència de les comunitats pesqueres. Les organitzacions que treballen per la defensa dels animals desautoritzen la pràctica i la defineixen com a inhumana. Greenpeace considera que no es pot atribuir el col·lapse de les poblacions de bacallà a la de foques i balenes, ja que al passat convivien les tres espècies en grups molt més nombrosos que en l'actualitat. A més de l'ONG, es conclou que les foques s'alimenten d'altres animals que són depredadors del bacallà. Una disminució del nombre de foques també podria posar en risc la població del bacallà. En els darrers 5 anys, les organitzacions conservacionistes han denunciat 660 violacions de les normatives canadenques que regulen la cacera de foques. El 95% dels animals sacrificats per la seva pell tenen menys de 3 mesos de vida. Països de la Unió Europea, Estats Units i Rússia prohibeixen ja la importació de pells i altres productes derivats de la caça de foques. La parella de falcons peregrins que viu a la Sagrada Família de Barcelona ja ha començat a criar els 3 pollets dels ous que incubava. Els tècnics encarregats del control de les aus, en Sergi Garcia i Eduard Durany, han pogut fer el seguiment de la incubació gràcies a una webcam situada al niu. A més, ara poden comprovar com la parella cuida els petits ocells i la dieta que segueixen. Pel que fa al comportament, la femella és l'encarregada principal de tenir cura dels menuts i mostra confiada davant de la presència humana. I el mascle, però més desconfiat, es manté a la zona i fa el seguiment dels nounats. La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha admès a tràmit una queixa sobre el maltractament a un grup de ximpanzés al Schwabenpark, Alemanya. El toc d'alerta l'ha donat l'organització Proyecto Gran Simio Espanya, que basa la seva acusació en l'informe sobre el tracte rebut als simis que ha realitzat l'entitat Igualtat Animal Alemanya. L'entitat animalista espanyola demana el rescat de 10 ximpanzés del zoològic alemany i la seva posterior acollida en un centre especialitzat de la mateixa organització. Proyecto Gran Simio denuncia que l'espectacle és una forma evident de ridiculitzar els simis, a més de crear un model de vida als animals que els hi provoca estrès i patiment psicològic i físic. A més, afegeixen que les femelles pateixen un maltractament sexual, ja que se les separa dels seus nounats perquè estiguin disposades a concebre ràpidament. ja per acabar, el Consell General d'Aran ha decidit traslladar un cadell 2 a una zona de bosc tancada i de difícil accés per garantir-ne l'aïllament amb les persones. L'animal anomenat Auberta va trobar-se fa uns dies al poble d'Aubert i des de llavors s'han fet intents perquè l'ossa es retrobés amb la seva mare sense èxit. Paral·lelament, una dotació de 20 agents de medi ambient busca la mare del cadell. Ara mateix, Auberta està tancada en una zona boscosa de 300 metres quadrats delimitats per una tanca elèctrica. Els tècnics encarregats de tenir-ne cura faran servir la tècnica del hacking. Li deixaran l'aliment en diferents llocs per tal que l'ossa els hagi de buscar i evitaran que els olori. D'aquesta manera faran que l'animal guanyi pes i corpulència i s'acostumi a les fonts naturals de menjar sense que les associïn amb els humans. Segons els experts, és difícil que Auberta retrobi amb la seva mare i l'objectiu ara és que pugui desenvolupar-se en vida salvatge. Aquest no és un cas aïllat, ja que a Cantàbria s'han donat casos semblants i l'animal ha estat alliberat a l'edat de 7 o 8 mesos, que és quan poden desenvolupar-se i sobreviure en un estat salvatge sense problemes. La reina pot arribar a viure fins a 30 anys. Les formigues són insectes descendents d'un tipus de vespes que van viure fa més de 100 milions d'anys. Han colonitzat tots els continents del planeta, a excepció de l'Antàrtida, Groenlàndia, Islàndia i algunes illes de la Polinèsia. A causa de la seva capacitat d'adaptació i d'aprenentatge, les seves colònies poden arribar a ser de milions d'individus ocupant grans extensions de territori amb els diferents ecosistemes. A més de la seva capacitat d'imitació del comportament, s'ha observat que les formigues poden interactuar entre elles transmetent ensenyaments a les més inexpertes. Per a fer les seves recol·leccions de menjar, les formigues poden allunyar-se i recórrer fins a 200 metres des del seu cau. Es comuniquen entre elles mitjançant senyals químiques i, en alguns casos, amb sorolls produïts amb els seus cossos. Les formigues ajuden a dispersar les llavors de molts arbres tropicals i també de plantes, ja que dispersant les llavors per sota terra, les plantes i els arbres sobreviuen i s'estenen. També desenvolupen activitats ecològiques beneficioses per la societat humana, eliminant plagues i ventilant el terra. Al sud de la Xina, les formigues són utilitzades per disminuir i regular les plagues en el cultiu de cítrics i al Iemen per reduir les plagues de les palmeres datileres.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. En l'últim espai estàvem amb vosaltres als anys 20 del segle passat. Ara fem via i us presentem, recient arribat, cançons del Festival de Festivals, el Sanremo italià, en la seva 64a edició. D'aquest sorgiren tots els altres. Es celebra cada febrer al vell mig de la Riviera dei Fiori, o sigui, a Sanremo. Com no podem esplaiar-nos, anirem directe a la música i als cantants. Escolteu Cristiano De André, que canta Il cielo è vuoto. Una veu madura que comença amb un recitatiu per anar agafant força i ràbia en el cant. És segur que us agradarà. Seguim-la Antonieta Ruggiero, que canta Da Lontano. La Ruggiero fou la creadora del grup Mattia Bazar, que vosaltres ja coneixeu per li vam dedicar un espai, i ha estat sempre com un puntal del festival. La cançó és preciosa i la seva veu inigualable.
Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi
che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo. È un matice il cielo, è una strana officina, ed io che si dimentica di fare tutto il suo lavoro. Si stacca l'anima, non fa più rumore, puoi chiudere gli occhi ma non puoi più morire. Me ne frego di quale luce sei illuminata, io sono illuminato dai lampi che sono tutto il mio sereno. Non posso accettare niente di meno di quello che è, di quello che mi aspetto da te, ed io mi aspetto molto da te. Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro. Non puoi più fingere con me, è un limite il cielo, è un segreto, è un tesoro, ed io che si dimentica di fare tutto il suo lavoro. Si sta illuminata, io sono illuminato dai lampi che sono tutto il mio sereno. Non posso accettare niente di meno di quello che è, di quello che mi aspetto da te. Ti accorgi che il cielo è vuoto perché la nostra immaginazione ha bisogno di spazio. È vuoto perché la nostra immaginazione naviga nello spazio. Si stacca l'anima, non fa più rumore, puoi chiudere gli occhi, vai vietato morire. Me ne frego di quale luce sei illuminata, io sono illuminato dai lampi che sono tutto il mio sereno. Accettare niente di meno di quello che è, di quello che mi aspetto da te, ed io mi aspetto molto da te, io mi aspetto molto da te, io mi aspetto molto da te.
Capita spesso anche a me di rovistare che la nostalgia rompa gli argini che frenano il pianto. Ma dall'alto piano io stento a crederci.
Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanyen la Inés Manero i la Sílvia Lluch. Bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
La Sílvia i la Inés són directora i sotsdirectora de la Residència Barcelona, una residència de la tercera edat molt familiar, ens han dit, situada al barri d'Horta de Barcelona. Des de que va obrir les portes, ara fa 20 anys, déu-n'hi-do, sempre han admès els animals de companyia dels seus avis. És un fet característic que abans d'entrar en antena ens comentàveu que no sabíeu que fóssiu com un exemple a seguir, que nosaltres us felicitàvem i vosaltres diu, ai, doncs no ho sabíem això, que fèiem aquesta tasca, que potser altres residències sí que o no ho feien.
Sí, bueno, la veritat és que no sabíem ben bé si és que si hi ha les residències que hi ha a dintre de Catalunya o tot Espanya, sí sabem que hi ha poques que tinguin animals, però no sabíem que tan poques.
Perquè és un tret diferenciador a vegades que si un avi accedeix a una residència, potser això és el que el frena a portar l'animal perquè pensa, no, és que aquí no podré accedir amb la meva mascota.
Sí. Jo crec que sí. Jo crec que els avis moltes vegades no es volen separar dels seus animals, ja siguin gossos, gats, i això els hi frena.
Clar, i també en totes les persones, però també amb la gent gran, moltes vegades, si viuen sols o clar, els fills ja fan la seva vida, un animal de companyia, és això que els hi fa molta companyia, i a més els obliga a sortir, potser a passejar, a relacionar-se amb altra gent, vull dir que és una cosa també molt important per ells.
Sí. Bueno, nosaltres, jo he tingut gos sempre, i jo penso, quan sigui gran, jo no aniria mai a una residència que m'hagués separat del meu gos, no podria. I suposo que això és el que ens ha fet pensar. El que passa que jo penso que la majoria de la gent dona per descomptat que quan una persona gran ingressa a una residència s'ha de desfer de l'animal. No? Jo crec que no hi ha... no se sap prou que hi ha algunes residències que sí que admetem animals i que poden venir amb el gos o amb el gat.
Perquè...
Això que deies que aporta beneficis és totalment cert, no? Perquè tenir un animal de companyia aporta... a la persona que hagi d'obligar-se, si té un gos en aquest cas, no de sortir a fer exercici per tal de que faci pipí i caca, després pues, tenen més empatia, se'ls obliga a tenir una responsabilitat, no? Perquè han de tenir cura d'aquest animal i han de preocupar-se de què ha de menjar, de cada nanet, i això també els ajuda molt a relacionar-se amb els demés i a socialitzar-se.
Sí, realment, tota la gent que té gos sap perfectament que surts a passejar el gos i fas una quantitat d'amics impressionant, sí o no, eh? Perquè tu vas amb el gos i una altra persona que té gos, o encara que no tingui, que li agradi, les meves filles, per exemple, gos que veuen pel carrer, sempre es paren i els toquen a tots, paren amb l'amo, li pregunten, i què fa, i què tal. Pues la gent gran igual, és una manera de...
De buscar nòvio.
també, no, però vull dir que és veritat que la gent... I bueno, nosaltres el que hem tingut també a la residència és, a part de gent que ha vingut amb gos, o amb gat, o amb ocells, o això, el que hem tingut és coses sorprenents, com gent amb molt mal caràcter, molt desagradable, realment persones desagradables amb el personal i amb tota la gent, realment desagradables, i que amb el gos Jo és que recordo, ara en concret recordo un senyor, ja sé que és que era una cosa increïble. O sigui, veia el gos i es desfeia. Quasi no es podia ni ajupir i allà per tocar el gos. Era una cosa increïble, que era ver-lo para creer-lo, no? Perquè era una cosa...
Sí, és que et fan sortir a la superfície aquells sentiments que tens, o aquelles emocions que tens guardades, i en aquest cas aquest senyor demostrava, només era sensible amb el gos.
Sí, perquè escolta, els altres...
Escolta, ara em recorda que al Hitler li agradaven moltíssim els gossos.
No em diguis això.
Oh, i tant. I els cuidava moltíssim, també.
Sí, no té res a veure una cosa amb l'altra, mira.
Al Putin també li agradaven molt els gossos.
A mi li agradaven molt els gossos, sí.
Es veu que això dels dictadors lliga, però malament.
No, però jo realment, jo penso... O sigui, no que tota la gent que, pel fet que t'agradin els gossos, ets una bona persona, no. Però que la gent que no els hi agraden els animals...
Això sí.
Diu alguna cosa de la gent que no els hi agraden
tant,
els animals.
I tant. L'empatia a vegades...
Bueno, i en tot cas, hola, Sílvia, ja, d'això, bona tarda. Però en tot cas, suposant que és el que acabeu de dir, no?, que encara que siguin unes persones dubtoses, que podríem dir fins i tot dolentes o que fan molt mal a la societat, en tot cas sempre queda aquell petit racó que potser, vosaltres dieu, no?, que fa aflorar el millor d'aquella persona. Sí. Però jo voldria ara, tornant al tema, perquè considero que és més transcendent del que sembla. És una odissea. O sigui, jo ara em poso en el cas d'una persona gran que ja perd el vincle familiar amb els seus fills, amb el marit o la dona perquè s'han mort o s'han separat, amb els pares que ja ha perdut fa molts anys, i que ja arriba a aquest punt de la seva vida que a sobre té que renunciar a la seva llar, i que a lo millor l'únic que li queda, l'únic punt de referència d'humanització és el seu gos, el seu gat o el seu periquito, i que aquest moment tan dramàtic per ella, perquè sap que quan va a una residència ja és a l'últim pas, a l'últim recorregut, a l'últim tram, té que renunciar a sobre amb aquest vincle afectiu. Llavors jo crec que és una cosa molt deshumana, que les residències en general, o que les lleis en general, no contemplin, o sigui, és terriblement cruel per a aquestes persones que les obliguin a renunciar. Perquè a més a vegades aquestes persones, jo ho he llegit, inclús cedeixen el que tenen els seus fills. Inclús els seus fills a vegades deixen allò, o sigui, agafen la part positiva, que són els diners, però l'animal el porten a la residència o a la protectora o ja on sigui. Els diners els agafen, però això ho renuncia. I aquesta persona té que passar per aquest dol, que jo diria que és el pitjor dol perquè és el final ja de tot. I l'animal té que patir també la separació. Ens podríeu explicar alguna història d'aquest tipus, de persones que heu vist com han patit? Bueno, vosaltres no, perquè teniu la sort.
Però tenim la sort que podem venir amb els animals. Sí. És cert el que deies, que entrar en una residència és un dol, perquè, clar, és un canvi important a la teva vida però, i és una pèrdua.
Escolteu, a veure, és que tenim també que parlar de la... de l'efecte benèfic del gos. O sigui, aquest senyor tan desagradable, aquesta empatia que li donava als animals no el va ajudar també fins a les persones, o va continuar tan... Era un cas perdut, vaja.
Has de dir que no. Era una persona molt desagradable, amb la seva família també. Era una persona, mira...
Però potser era una cosa...
Bueno,
era
només batint aquesta...
Una patologia, ja, i això ja és una patologia,
gos,
eh?
Era una cosa, sí.
Bueno, però és que jo d'una flor no feis tio, ara no posem un cas d'anècdota.
Això és un cas,
Un cas d'anècdota, perquè ara també te podem parlar de moltes residències. Millor dit, ara hi ha associacions especialitzades en portar, en fer teràpia a les residències, que no són animals residents, però sí que els porten per fer teràpia, perquè saben que els efectes positius que té amb les persones de la tercera edat que viuen en aquelles residències, i això que està en augment.
Sí,
hi ha Itàlia, hi ha altres països... Posem, ja ho, no sé, crec que ja ho hem comentat alguna vegada, als Estats Units, els hospitals no tan sols deixen en certs hospitals que entrin els animals, sinó que a vegades recomanen que els animals estiguin al costat del pacient perquè es recuperen molt més ràpidament. Jo crec que aquí estem encara en penyals amb tot això.
Oh, escolta, és que a més hi ha una cosa que ens explicàvem ara abans d'entrar, que hi ha gent, familiars o amics, que venen a visitar i venen amb el seu gos i no s'atreveixen a entrar amb el gos perquè tenen por i el deixen al millor lligat allà a la vorera, que jo quan veig un gos lligat a la vorera i estic patint.
A mi també em passa així, a la porta del súper i això, no?
Que o sigui, que també és trist que la gent estigui encara amb aquestes pors i que no poden a vegades entrar en un restaurant o perquè hi poden entrar si l'amo ho vol, veritat, o no sé, encara diguéssim les coses que són de tipus higiènic, farmàcies, hospitals, bueno, sí, això.
Abans d'entrar parlàvem amb la Inés i amb la Sílvia.
No s'ha donat la benvinguda, perdoneu.
Sí, bueno, ens donem, bueno, sí.
Ens hem trobat benvingudes,
Sí, ja hem entrat en matèria, però...
És un tema molt interessant.
Abans
sí, ja ens hem posat en tema.
La feina,
ja
la feina.
Estàvem comentant precisament la diferència. Nosaltres ho hem viscut, Manel, amb el nostre gos, d'anar contínuament a França perquè ja no hi havia barreres, diguéssim, socials amb el gos, o sigui, al restaurant, al carrer, te sentaves en una terrassa, entraves en algun lloc, i no solament pots entrar d'una forma de lo més natural, perquè és un ciutadà més, sinó que, a més, t'exportaven el cossiolet amb l'aigua, sense tu demanar-ho, i anaves a un hotel i, a vegades, amb aquest complex que tenim aquí, no?, preguntant, escolti, que podem entrar amb el gos? Diuen, cap problema, volguem dir, i ara, què ens preguntes, no? Perquè és així, és una forma de ser i d'estar, i aquí, aquesta forma de ser i d'estar encara no ha arribat. Jo ara, això sí, de martiritzar animals sí que en sabem. Sí. Martiritzar-los públicament. Però conviure amb ells, amb aquesta normalitat, no.
Sí. No, això és veritat. Però jo crec que això està canviant. En primer lloc, del que estaves comentant del tema de la teràpia amb animals, això és veritat que hi ha molts estudis que demostren que, bueno, que van molt bé, que són molt positives, i de fet això ho fan a molts llocs. Nosaltres ho tenim en ment i és una cosa que volem fer. El que passa que el que a mi no m'acaba d'agradar és que els gossos van allà, fan la teràpia i se'n van. No? Aleshores, el que nosaltres voldríem és tenir gossos propis de la residència i que tothom els coneix, no que ve i després se'n va.
De casa.
I aleshores és una cosa que nosaltres tenim pendent i formar una persona perquè sàpiga què fer realment, perquè nosaltres el que fem és, per exemple, jo, els meus gossos sempre han estat per la residència, pululant per allà, pujant al primer pis,
a casa seva.
Estan a casa seva. I ara, el que tinc ara, ja no el puc portar perquè està molt vellet i l'altre dia pràcticament el va detindre la Guàrdia Urbana me'l va detindre. I se me l'emportaven, sort que el coneix tothom al carrer, i perquè el van lligar i se me l'emportaven. I tothom, no, que és de la residència, que és de la residència. I van venir i me'l van portar, no? Perquè surt, davant de la residència hi ha un banc, la gent se senta al banc i ell es posa allà al terra amb els residents.
Està acostumat.
I tothom el coneix, viu allà, no? I aleshores veu com un veí va trucar dient que havia intentat creuar el carrer el gos i que va estar a punt de fer caure una moto. Jo no sé si és veritat o no ho puc dir, però clar, abans no ho feia, però ara està molt vell i la veritat és que es desorienta bastant i això, tot el que ja no el porto a la residència. Però bueno, i la gent, clar, els veu per tot arreu, o sigui que no fem una teràpia específica, però els gossos estan se'n van a la porta de l'habitació tal que saben que hi ha una senyora que li guarda una croqueta a la butxaca, se'n van a l'altra habitació que sap que aquell sempre tal, quan ve una visita saben les visites, perquè hi ha visites que venen i venen amb les xutxes pel toy, o abans tenia un altre, abans tenia un bòxer.
Perquè, escolta, una pregunta, quants en teniu? Perquè estem parlant, però quants en teniu per a la residència?
De gossos.
Gossos
en aquests moments cap.
En aquests moments
tenim una gata.
Una gata. Però quants n'heu tingut en aquests 20 anys, per exemple?
Quants
casos?
Meus, dos.
Va, però de residents que hagin...
De residents...
Mira, hem tingut gossos, hem tingut gats, hem tingut molts periquitos i molts ocellets, hem tingut tortugues. Hem tingut peixos, perquè tenim un estanc, allà tenim uns patis molt grans, tenim un jardí, hi ha un estanc i allà hi ha tortugues i també hi ha peixos, que a vegades els nens venen, més que a veure el iaio, venen a veure els peixos.
I els gossos, i els gossos. Perquè amb la nostra, un altre tema és que la nostra cultura també els nens sembla que veure vells i això, doncs tampoc, com no és una cosa agradable, doncs els nens entraven i jo sé algun nen que venia a veure el gos i de la iaia passava, no li volia ni fer un petó, però el gos...
Però la manera de treure els nens, almenys, anant a la residència.
Sí, com a mínim, va vinga, que veurem el toy, o va vinga, que veurem la puc.
Això que expliqueu, bueno, és un bon moment perquè jo suposo que hi ha moltes persones, tot és a vegades buscar i trobar, no? Però hi ha moltes persones que estic convençuda que no se'n van de casa o no entren a la residència perquè... tenen la idea de que aquí és impossible, es tenen que separar, llavors és una bona oportunitat perquè sàpiguen que hi ha un lloc a Barcelona
que poden venir.
Que poden venir. I tornant a això que dèiem, altres països, evidentment, el nostre està molt avançat, però amb això encara no ha arribat, però és cert, hi ha residències de la tercera edat que tenen gats, per exemple, que vosaltres teniu jardí, no? Doncs tenen els seus gats, la seva petita colònia de gats, que cuiden les persones de la residència. Els gossos, com els vostres, que són vostres i que formen part de la vida de la residència. I jo crec que és el punt de caliu que necessita i d'humanització que necessita un lloc d'aquestos, perquè ja és prou trist, sí. Ja és prou trist. A més, les olors que sempre es desprenen als hospitals, a les residències, no són...
Ja no, eh?
No, però són olors de medicament, de neteja, que són, no ens enganyem, i són, no? Que són és l'olor de la higiene, aquell excés d'higiene que hi ha. Doncs això complementa...
Està clar que la residència...
Sí. És el contrapunt.
Està clar que la residència és la continuïtat del domicili de la persona i ho ha de ser en tots els sentits. I si aquesta persona tenia un animal, que menys que l'animal pugui continuar vivint
exactament,
amb aquesta persona.
Exactament.
Es tracta una mica de voluntat per part de tots, sí.
Exacte,
sí.
Escolta, parlant d'olors, un gos quan el portes al veterinari...
Ui!
Ja ho sap, però...
És que és veritat, és que aquests puestos sempre tenen que tindre molt més higiene que no de l'on...
Bé, no ho hem dit, però és que a més tenim la sort que el marit de la Inés és que és veterinari.
Això ho tenim molt ben organitzat.
Sí, va ser molt. Jo és que tenia una gossa i aleshores ja estava soltera i volia un bon pare per la meva filla, no? I aleshores em vaig buscar un veterinari. I, bueno, de fet, la senyora que tenim ara que té un gos li ha de mirar de tant en tant perquè...
El
gat li ha de mirar de tant en tant una mica si li però ha de parlar perquè el té una mica.
Jo us volia preguntar com protocolitzeu tot el tema de, per exemple, una persona vol entrar, com ho feu? És la pròpia persona gran que se'n cuida del seu animal, tema de menjar, les sortides, com ho feu això? Com ho porteu a terme?
En principi s'ocupa la persona que el porta.
El propi posseïdor de l'animal.
Sí, el que passa que sempre, si necessiten coses, sempre se'ls donen cop de mà. Per exemple, la senyora que tenim ara amb un gat, doncs, té dies millors i dies pitjors.
I dormen amb ells a l'habitació, sí, això és important, saber-ho.
L'única condició és que el que sí que fem és que si una persona ve amb el seu animal, no pot estar en una habitació doble compartint habitació.
Clar, això és evident.
Però vam tenir un matrimoni, per exemple, que eren els dos i estaven amb el gos. Cap problema. Clar. I si no, estan en una individual, en una habitació individual, amb el seu gos, amb el seu gat.
Això és molt important.
I els hi donem... Vam tenir una senyora també que tenia un gat, que va estar molt temps aquesta senyora i va passar una temporada molt llarga ja que va estar ingressada i al final la gata se la va emportar a la neboda perquè estava a l'habitació i aleshores però va estar una temporada i que la cuidava el personal de la residència, no? Li posàvem el menjar i això, però clar, quan la persona ja ni la pot cuidar ni la... pràcticament ja ni la mira, no?
I les vivències, normalment, clar, evidentment sempre hi ha persones que li agraden i no li agraden, o hi ha altres que no, però quina és el tipus de convivència que es produeix quan hi ha l'animal amb la resta de residents? També es preocupen, demostren interès, hi haurà alguns que no, suposo, però...
La majoria sí, hi ha qui li, jo he vist alguna donar-li amb el bastó al meu gos, eh?
Ah!
Doncs com siguin, eh?
Oi.
No, però en general la gent els hi encanta. Sí. I ara que no va al toi, cada dia em pregunten, hi ha un senyor que cada dia em diu besitos per al toi, i la gent el troben a faltar molt, eh? Això... I em sap molt greu, no portar-lo...
Això vol dir que la qualitat de la vida d'aquestes persones té un altre
caliu. Entres a la residència i ja es nota.
Jo penso que sí, que el fet de tenir animals, tenim moltes plantes, animals i no sé, intentem...
Ja està un hortet.
Ahir a la tarda vam anar a comprar tomàquets amb els dos senyors hortelans que tenim a la residència que s'ocupen de l'hort i vam anar a comprar tomàquets ahir.
Bueno, i ja estan posades les canyes, ja els tomàquets i ja està.
Sí, sí. Bueno, hem menjat calçots tota la gent de la... És una residència gran, tenim 100 persones.
Déu-n'hi-do.
I hem menjat tots calçots de collita pròpia,
Això està molt bé,
Ben ecològic.
Tindrem que demanar la denominació d'origen.
La veritat és que els hi dona
molt bé. Escolta, ara és el moment de que digueu quin és la residència, quin és el telèfon, etcètera.
Ah, sí?
És el moment.
Si algú que està escoltant i es troba aquesta situació, vol saber on té que anar.
Sí, doncs és molt fàcil perquè es diu Residència Barcelona i estem a Horta. I si volen veure la nostra pàgina web, que hi ha fotos dels animals, de l'hort, hi ha fotos de tot i de tot el que fem, és 3w.residenciabarcelona.com, tot seguit.
I el telèfon?
És 93 427 03 75.
Ho repetim?
Sí, 93 427 03 75.
Esplèndid.
I amb aquests 20 anys, per acabar, no sé els minuts que ens queden
encara tenim una estoneta.
Bueno, i durant aquests 20 anys, quines anècdotes recordeu així de vivències entre els animals i els residents, sigui amb els seus animals o amb els vostres, però que alguna cosa curiosa?
No sé.
És que és tan normal tot. És
que... bueno, no sé... Són coses de no sé, de cada dia, no? Pues, no sé, ho hem comentat més o menys. Pues des del gos que puja, quan agafa l'ascensor, si està per alguna planta, puja a l'ascensor amb alguna noia de blanc perquè sap que són les treballadores que el portaran a la planta baixa una altra vegada.
Ah!
Excursions per la residència, no?
Sí.
I va a les habitacions, però va a la planta de les persones que sap, perquè hi ha gent que esmorza i demana pues, pernil dolç al seu i al del gos. Ara ja no, suposo, perquè ja deu fer un mes o dos ja que no el porto, pobre, però li guardaven la reacció del gos i els hi encanta això, perquè, clar, és una manera de relacionar-se amb el gos. Li donen menjar, el gos hi va...
Un petit soborn.
Sí, que sí, feia. Total. No total.
I us total. Heu trobat amb el cas contrari de que algun familiar, quan hagi vist la residència, ha dit, ostres, per aquí tenen gossos, no ens agrada
no,
això.
No, ens ho han dit. No,
en general. No?
Els han vist perquè van per allà pululant, i, o sigui que no és una cosa que... I ho mai dic... ningú ha dit... No.
Les experiències sempre han estat positives.
Sí.
I conflictes no ens ha portat cap.
Això és molt important, que se sàpiga.
Sí, bueno, sí, espera, vam tenir algun problema amb la gata de la Maria,
sí,
que passava a l'habitació del costat, te'n recordes?
Perquè obres al balcó.
Això és molt dels gats.
Sí. Perquè tenia una habitació amb un balconet, la senyora aquesta, i aleshores la gata pel balcó saltava al balcó del costat, i la senyora del costat estava molt enfadada. I aleshores van posar amb el senyor de manteniment i això, van fer tot un muntatge perquè no pogués...
És que tenen terrasses, les habitacions aquestes són individuals i tenen totes una terrassa particular.
I aleshores aquesta terrasseta es passava, clar, era molt fàcil, clar, per un gat és facilíssim. Però aquesta gata va acabar caient. No sé a quin
punt. Sí, que a vegades...
Va caure baixa i va haver de venir el meu marit d'urgència.
El que passa amb els gats, que per exemple amb els gossos no passa, que quan venen a la residència els gossos s'adapten bé perquè ells segueixen a l'amo i allà on està
l'amo... Els gossos són de l'amo,
és fàcil. Els gats no, els gats sabeu que
però
són territorials.
Però van a faltar la seva casa.
Sí, i tenim un protocol, falta, eh? I llavors tenim un protocol que ens va ajudar Juan, el seu marit,
sí.
I perquè es puguin adaptar amb feromones.
Sí, se'ls han de posar aquests endolls amb feromones i això, perquè si no es moren, eh?
Els gats.
Es moren.
Sí.
Per un canvi de lloc, es comencen a primar, agafen una...
Sí.
Comencen de menjar...
No mengen.
Això, sí, es deixen morir.
Són gats, a més, que venen d'estar ben farcits, eh? Deixen de menjar, es comencen a primar, i es moren. Encara que després recuperin, ja no...
Sí. No volen viure.
Agafen una malaltia del fetge, que ara no me'n recordo com es diu, ho sabia, però ara no me'n recordo, i bueno, i es moren. I
aleshores... Això ho hem explicat aquí, que els gats fins quin punt arriben a tindre un sentiment endèmic, eh? Sí. Que hi ha qui no accepta mai que l'abandonin o el canvi de llar o la pèrdua de les seves persones i a les protectores d'això en saben molt, eh?
Sí.
Del gat que s'arracona i es deixa anar.
Sí, perquè clar, per un gat abandonat és canviar, o sigui, perdre a l'amo i perdre el lloc.
Sí, el seu referent, el seu món, tot el seu món. Sí.
I els alimalons que porten els avis són molt tranquil·lets. Normalment són també grans.
Sí.
Normalment són grans.
Aquesta és una altra cosa.
Difícilment tenen animals joves, no? També tenen animals grans, són molt tranquil·lets.
I a més la intel·ligència que tenen els animals amb això, aquesta percepció que tenen de compassar-se amb les persones.
I es cuiden tots dos.
Segons l'edat.
Harmonia. Harmonia total.
Que jo ho he vist, no? El gat o el gos que està en una llar i la família, i sempre dedica una atenció especial a aquella persona o més gran o que més necessita d'ell, i que sempre està al seu costat acompanyant-lo, cosa que nosaltres som incapaços de fer, les coses com siguin, els humans no són...
Els animals són...
Doncs ells sí, t'ho donen tot...
Bueno, la Sílvia, quan va començar la residència, no li agradaven els animals, eh?
Jo no he tingut mai ni gos ni gat, perquè he viscut sempre en un pis,
sí.
I el màxim que m'han deixat tenir els meus pares, doncs, ha sigut una tortuga i hàmsters.
Però sempre sempre diu el mateix, sempre diu un pis i tal. Un pis,
sí,
és un lloc perfecte,
perfecte
per tenir un gos.
Sí, per segons.
Això que diuen els pares,
però és veritat, però la gent diu, sí. no puc tenir gos perquè visc en un pis. Bueno, en un pis, el gos
si li dones carinyo...
Clar, el gos està encantat...
Però no tenia les terrasses que té la residència.
Vale.
Bueno, però si li dones camí, ai, carinyo, exercici, bon menjar, el cuides i tot això, ja un pis... Home, a no ser que visquis en un apartament de 20 metres...
I
tinguis un
Terranova, no? Perquè, clar, no, aleshores no, no?
Llavors no, però si no...
Suposo que el que volies dir és que no m'agradaven els animals i els he
descobert
a la residència. I ara ja no puc viure.
Doncs això és important, el que acabes
de dir. Que sabeu que el gos i el gat són els millors ambaixadors, eh? Són els interlocutors entre nosaltres i la natura, o sigui, que fan una tasca perfecta perquè és el punt, el nexe d'unió que tenim. A través d'ells que descobrim com són els animals.
La sensació de benestar que tens quan toques un gos o un gat, jo aquesta no l'entenia, jo no ho sabia, això. I ara ho he descobert.
Sí. Jo he vist persones que tota la vida, no vull saber res de... no d'això. Recordo mateix el meu pare, que sempre em deia que no es podia tindre, fins que jo vaig portar un gatet i tot això, em deia, no, aquí no pot ser, no d'això. Al final, la gata era d'ell i ell era de la gata. Sí. I passaven de mi, els dos. Sí. Vull dir, era una cosa...
Sí, acostuma a passar, això.
Una sintonia, un amor entre els dos, que jo mateixa vaig quedar...
No, és que de veritat, de vegades, jo tenia la gossa que tenia abans, que va morir, era una boxer enorme, a més enorme, perquè era femella, però era enorme per ser femella, era una cosa molt gran. I era, a més, molt esbojarrada, perquè els boxers, no sé si els coneixeu, però són una mica... saltava per sobre les visites.
Són molt carinyosos.
A la residència mai es va posar de peu en cap persona gran. Mai.
El nostre mistos...
Es quedava allà, que semblava una estàtua de porcellana, allà quieta i tal, i quan s'acostava la gent i la gent la tocava, no sé, quan tothom se l'estimava... Era una santa. Ara tinc un altre boxer i ja no és com aquest. La d'ara no m'atreveixo a portar-la.
No, però això també és veritat, ja acabem. Ells saben perfectament, a vegades, a on estan i el que poden i no poden fer. Nosaltres hem tingut l'experiència amb un dels nostres gossos, que a casa era molt mimat, demanava a l'hora de menjar i tot això, i el portàvem al restaurant i ell era com si no existís. Recordo una vegada en un restaurant aquí d'això que un matrimoni del costat es va aixecar i ens va felicitar, ens va dir que es portava molt millor.
Sí,
Això és segur, eh?
Això em va passar a mi, deixa'm que ho digui, em va passar amb la meva gosseta, amb la Kira, que vaig entrar en un taxi amb ella i quan vaig baixar li vaig dir, li dec algú del gos, diu, quin gos? Dic, aquest diu, no se m'hi han donat compte que portava el gos al taxi.
Ho saben. Doncs Inés i Sílvia, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i felicitats.
I els nostres oïdors ja ho saben, si estan pensant en escollir un lloc i no es volen separar, sobretot.
Que vinguin, que vinguin a conèixer, encara no necessitin, que vinguin.
Residència Barcelona, oi? A Horta.
Recordem a la pàgina web www.residenciabarcelona.com o al telèfon 93 427 0375.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casas.
Estem a la darrera edició del Festival di San Remo. Diuen els italians que, després de tants anys, ja no interessa el festival. Però la veritat és que tothom l'escolta i el veu per la tele. Anem ara als guardonats. Escoltem a Zibba. És un cantant de les noves propostes que intervé per primer cop i és guanyador del Premi de la Crítica. Canta Sense Dité, un mig temps agradable i engrescador. I acabem amb el Premi San Remo 2014, dedicat a la cantant Arisa, que canta Contravento. També és molt coneguda del festival, té 34 anys i és nascuda a Gènova. Fins aviat, com sempre, si Déu vol.
A volte resto in silenzio, adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontato, perché ci siamo scelti e che magari vorresti sentire ogni tanto da me. Mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare, ma mi riduco a un pensatore noioso e volgare, spesso nemico del tempo. E specie se non ti ho accanto, stanotte dormi da sola, che mi va a fuoco la gola. Credo in noi, come se fossimo di
di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che domenica andiamo al lago, che ho bisogno di svago. Senza di te non amerei tutti i miei errori, senza di te un mondo senza le canzoni, senza di te non me lo voglio ricordare, stare lì a guardare il buio non è affatto uguale, senza di te una finestra senza vetri, senza di te un'estate senza il mare, senza di te non mi ricordo come fare. Ti tocca il ruolo di amante neutrale, sei la tua parte migliore, quello che riesce ad uscire ogni giorno da tutto quel tuo lavorare. Hai conosciuto il mio peggio e con il tuo mi hai fatto male. Le cose semplici ai vigili urbani, a noi una città più reale. Ci scopriremo nel tempo, per poi coprirci con cura. E costruiremo sbagliando, forse non avrò paura. E regalandoci vita, scambiando sangue e opinioni. Vedremo i giorni fiorire negli occhi di un figlio che avrà i miei bottoni. Credo in noi, come se fossimo di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che aspetto anche tutta la vita per vederti tornare dalla guerra mondiale. Senza di te non amerei tutti i miei errori, senza di te un mondo senza le canzoni, senza di te non me lo voglio ricordare, stare lì a guardare non è affatto uguale, senza di te è una finestra senza vetri, senza di te un po' un'estate senza il mare, senza di te non mi ricordo come fare. Senza di te, senza di te, senza di te, non mi ricordo come fare, non mi ricordo come fare, non mi ricordo come fare, non mi ricordo come fare.
Che poi non dici mai, che brucia nelle
Per tancar el programa d'avui tenim preparada la Neus. Bona tarda, Neus, amb els seus adopcions.
Hola, bona tarda, Arantxa, i bona tarda, com sempre, a tots els oients. Com bé dius, preparada, preparada. A punt d'explicar-vos qui són els protagonistes d'avui.
I què ens portes avui, Neus?
Doncs un gat i una gata que es troben a Provat, Cornellà.
I com es diuen aquest parell de gatets?
Doncs mireu, la gateta és la Duna, Nuna, perdoneu, i el gat és el Birki. Us explico qui són aquests dos gats, que sempre han conviscut junts i sembla ser que són inseparables. En aquests moments, la seva posseïdora ha malaltit i cal trobar-los una família.
Per tant, s'han d'adoptar juntets, no?
Doncs sí, Arantxa, seria molt important perquè separar-los pot suposar un greu problema per a ells.
I com són la Nuna i el Birki?
Doncs la Nuna, la gateta, té 4 anys, és blanca amb taques negres, és dòcil i amb molt bon caràcter. Una mica poruga al principi, però ben aviat es mostra carinyosa i obedient. El Birki, el gat, té 2 anys i mig i és atigrat. De caràcter molt més mogut que la Nuna i alhora molt sociable. I sabeu què és el que li agrada molt? Cridar l'atenció perquè li facin festes. Com us deia abans, han viscut sempre junts i ens comenten des de Provat Cornellà que seria una llàstima que no poguessin continuar així. Arantxa, pots dir als oients, sisplau, el telèfon de Provat Cornellà?
Doncs sí, tenim 2 telèfons. El primer és el 619-570-256 i el següent número és el 654-857-836. I si voleu fer-ho per una altra via, amb la via del correu electrònic, podeu enviar un mail i posar-vos en contacte amb ells a la direcció de progat.cornellamiau@gmail.com. Neus, les fotos estan ja penjades a la web de l'ADA?
Sí, ja estan posades i veureu que surten els dos juntets. Ens recordes com fer-ho per veure aquesta foto?
Doncs sí, clicant a la web de l'ADA, que recordem a la pàgina web www.ongada.org i clicant a l'apartat de sous adopcions.
Doncs moltes gràcies. Amb la Nuna i amb el Birki ens acomiadem, desitjar-vos un bon cap de setmana i ens retrobem, com sempre, a sous adopcions.
Igualment, Neus, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902-19-7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes.
Amb la Neus i els seus adopcions ens acomiadem i retornem el proper divendres a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Des de la veu dels animals i de la natura us desitgem un bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.